Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa de Del camp a taula. El conseller d'Agricultura ha presentat el Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya per al període 2013-2020 que la setmana passada va aprovar el Consell Executiu de la Generalitat. Aquest pla té l'objectiu de millorar la governança del sistema d'RMSD-MSI en tots els àmbits i establir mecanismes de coordinació i cooperació eficaços entre les administracions que actuen en recerca, desenvolupament i investigació, inclòs l'agroalimentari, per tal de consolidar-lo com un dels sectors estratègics de l'economia catalana. Sempre hem dit i pensat que la recerca i investigació és molt important per un país. Catalunya és pionera en aquest àmbit, en molts camps, i entre ells l'agroalimentari. Creiem que aquesta aposta del govern català és cabdal, i malgrat la crisi, no es deuen reduir les aportacions i inversions a aquest apartat. S'ha d'apostar per la recerca i la investigació amb totes les conseqüències.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En els programes que portem fins ara, 32 per ser exactes, hem parlat de diferents sectors ramaders de casa nostra, com el vaquí de car, el porcí i l'avicultura de car i de posta, que ara em venen al cap. Però no ho hem fet del conill. Per a saber més coses del sector cunícola català, conversarem avui amb Oriol Rafel, investigador en cunicultura de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA de la Generalitat. Bon dia, senyor Rafel, i gràcies per haver-se desplaçat fins als nostres estudis.
Bon dia.
Abans de parlar del sector en general, voldria que ens expliqués als nostres oients en quines línies d'investigació es treballa en l'IRTA en la millora genètica, tant de mascles reproductors com de femelles en cunicultura.
Bé, l'activitat de l'IRTA en cunicultura i en concret en el camp aquest de la recerca va més enllà de lo que és només la selecció del mascle i la selecció de la femella. Intentaré explicar-vos-ho una mica més. La proposta que des d'IRTA es fa en el sector productor és la de fer servir els reproductors seleccionats amb una manera determinada, que és el que en diem el creuament amb tres vies, per treure'n el màxim profit. En aquí és quan entren en aquestes tres vies les diferents línies que seleccionem i ho fem d'una manera especialitzada. En les línies seleccionades com a femelles, el que busquem és el major nombre de llodrigons deslletats. Perquè aquí el que busquem és tant la capacitat de la mare en produir llodrigons nascuts vius com la seva capacitat de tirar-los endavant, la capacitat de lactació i, per tant, deslletats. I, per un altre costat, el que volem és que aquests llodrigons creixin molt durant la fase d'engreix. Llavors el que fem és seleccionar una altra línia per capacitat, diem, paternal o capacitat de velocitat de creixement a l'engreix. L'ús correcte, ja dic, d'aquestes línies és fent servir les dues línies seleccionades per capacitats maternals perquè traiguem el màxim nombre de llodrigons, que ja veurem després a l'hora de l'entrevista la importància que té el tamany de la llodrigada en quant a la rentabilitat del sector, i, finalment, dels llodrigons que neixen d'aquesta femella creuada els procedeixen d'una inseminació de diferents línies seleccionades per creixement. Però l'activitat de l'IRTA no només es limita en la selecció d'aquests animals, sinó que tenim un conjunt de projectes, alguns ja tancats darrerament, els altres amb execució actualment. Actualment el que tenim és un projecte enmarcat en la situació actual de mercat, una situació de crisi d'altíssims preus de matèries primeres i dels pinsos, i el que anem a buscar amb aquest projecte és anar a una eficàcia alimentària. El que volem és tenir més coneixement en quant a la capacitat de nosaltres, perquè bàsicament la unitat de l'IRTA és una unitat de genètica animal, de poder oferir en el sector uns animals que, mantenint el creixement que tenen, transformin el pinso d'una manera més eficient, tenint en compte que aproximadament el 60% de la despesa d'una explotació és el pinso. Per tant, si reduïm el consum d'aquest despesa tan important, doncs és una manera de millorar la rentabilitat de les explotacions. També, darrerament, hem estat treballant en qüestions d'aquestes que anem veient nosaltres com a investigadors i en relació amb el constant amb el sector, que hi ha una realitat i és el canvi climàtic. I aquest canvi climàtic doncs, ens està portant, no aquest any que estem en una situació doncs, climàticament, podríem dir, encara anòmula, però ens està portant a uns estius més calorosos. Doncs llavors aquí hem estat durant 4 anys estudiant doncs, els efectes d'aquest canvi climàtic en la producció del conill.
Perquè el conill és un dels animals que més pateix quan hi ha calor, no? Una de les espècies que, sobretot, junt amb l'avicultura, em sembla que són de les que més...
Evidentment que el conill, quan intensifiquem la producció i la posem doncs, a dintre d'una nau, si aquesta nau té unes condicions climàtiques bones, no ho nota tant, però si les condicions en l'àrea mediterrània permet un tipus d'instal·lació molt lleugera, el que en diem a l'aire lliure, doncs, evidentment, aquí doncs, la temperatura és un limitant. I anteriorment havíem tingut un altre projecte que el que havíem estat és treballant tot el tema de la inseminació de la qualitat seminal. O sigui, com aconseguir amb els animals que tenim produir un major nombre de dosis per poder fer més eficaç la difusió de la millora genètica.
Perquè s'utilitza molt la inseminació artificial, com per exemple passa amb el porcí?
Sí. A veure, en el conill, diguéssim, l'arribada de la inseminació no ha sigut amb la mateixa direcció que en el porcí, sinó que anys enrere es va tenir que fer un pas endavant i era millorar el maneig de les explotacions. Aquest maneig de les explotacions de cara a fer-lo més eficient, i al dir fer-lo més eficient, amb conicultura el que diem són quilos produïts per hora treballada, el que vàrem aplicar és el que diem el maneig en bandes. Cada dia es fa un tipus de feina. L'exemple més clar és quan diem la banda única i és quan tota la granja s'insemina en un sol dia i repetim en funció del ritme de reproducció, repetim aquesta tasca cada 42 o més dies. Però el normal és que cada 42 dies inseminem tota la granja. Això ha portat una gran reducció de treball, però, evidentment, la reproducció no es podia fer com s'havia vingut fent fins ara tradicionalment en monta, sinó que s'ha hagut de fer amb inseminació. Llavors, la inseminació entra aquí. La gran avantatge que, a més, té la inseminació, a més de permetre uns tipus de manejos més eficients, és que És molt més fàcil, llavors, des de la perspectiva IRTA, des de la perspectiva genetistes, és molt més fàcil i molt més eficient la transferència de la millora genètica de les línies mascles. Perquè són necessaris molt pocs mascles i amb molt pocs mascles tu pots servir a totes les femelles que necessites inseminar en una data determinada.
Però llavors que has de tenir més qualitat.
Com en necessites menys, pots posar la pressió de selecció més alta i amb menys mascles tens molta més qualitat.
També hi ha major control.
Evident, hi ha molt major control perquè passem del model que cada granja tenia els seus mascles a uns pocs centres d'inseminació especialitzats en què, evidentment, es pot fer un control sanitari, tècnic, genètic, de qualitat de les dosis que es preparen i es comercialitzen.
Perquè queda molt camp per recórrer o ja gairebé està tot investigat en cunicultura?
No, desgraciadament ens queda molt camí per córrer. Jo aquí, per un tema molt concret, però perquè vegin una mica l'abast de la pregunta, anys enrere la Comissió Europea, o no, el Consell d'Europa, després de 17 reunions per intentar arribar a un pacte o un acord sobre les condicions de cria del conill en benestar, amb unes posicions absolutament separades entre països productors al sud d'Europa, Espanya, França, Portugal, Grècia, i els països del nord, Alemanya, Suècia, etc., i que no hi havia un acostament, va demanar de fer un informe de com estava en aquell moment el tema del coneixement sobre el benestar animal. Aquest informe és un informe estupendo, en el que hi va haver-hi participació de dos espanyols, i la conclusió, que hi ha un punt darrere l'altre, és que de tot manca informació científica sobre el tipus de gàbia, sobre el tipus de maneig, sobre si una cosa millor que l'altra. Per tant, camí per córrer ens en queda molt. Tenim molt coneixement. Espanya i Catalunya són països en què hi ha equips molt potents en recerca, però, evidentment, ens queden moltíssimes preguntes per respondre, perquè hem de tenir present que la cunicultura és una espècie ramadera relativament jove, perquè fins als anys 60 no apareix les primeres granges, no hi ha la necessitat de... perquè fins als anys 60 l'única feina era agafar l'escopeta i anar a caçar conills. A partir dels anys 60 es necessita, doncs, començar a intensificar aquesta producció, industrialitzar-la i aparèixer les primeres granges.
Llavors ja entrem una mica en el que seria el consumidor. I el consumidor, crec jo, a mi estic equivocat, no compra tant la carn de conill com, en canvi, la de porc o pollastre, que aquestes es mengen més a diari, no? O la vedella.
Sí, a veure...
A nivell d'escoles, de llocs de grups, no?
Sí, a veure... és una pregunta molt ampla, aquesta. A veure...
intentar fer-lo el més curt.
Sí, a veure, és evident, i mirant les estadístiques, el consum de carn de conill a Catalunya, a Espanya, és la cinquena espècie. Això és una data irrefutable. Vull dir, és aquí. Per què? Bàsicament per un tema cultural. La carn de conill està molt lligada d'una manera estacional amb el cap de setmana i molt amb un entorn festiu, familiar, paella, molt poc present, malgrat aquí a Catalunya el puguem veure molt, està molt poc present a la restauració i pràcticament inexistent en col·lectivitats, com deies. Siguin hospitals, siguin menjadors col·lectius, escoles, i, per desgràcia, només veiem carn de conill en els menús de bars i restaurants quan el preu està absolutament ensorrat.
Sí, sí, perquè això que parlava de restauració, ara que està tan de moda, programes a la tele, sobretot, de cuiners, grans restauradors, no és que els vegi molt, però de conill no he vist gaire. I llavors dic que potser també serien uns bons prescriptors, no?
Sí, a veure, evidentment, el sector coneixedor d'aquesta realitat fa un esforç tremendo. Es va organitzar una interprofessional del sector del conill en què la principal tasca és fer una tasca de promoció d'aquesta carn. Això es fa en base de recollir el que se'n diu l'extensió de norma, o sigui, cada productor per cada quilo que ven a l'escorxador dona uns cèntims, i tot això ha ajuntat a nivell de tot l'Estat. És una xifra molt important. Ara, quan vas a un gran cuiner per fer-te un programa a la tele, és molt poc diner. Llavors, què es fan? Es fan campanyes. L'Armiñano ha sortit alguna vegada. Amb esportistes han sortit diverses... o sigui, ja hi ha 2 o 3 anys que es fa una campanya. Què hem aconseguit amb aquesta campanya? S'ha aconseguit que, per exemple, amb una crisi general molt forta a Itàlia i a França d'una manera més incipient, la carn de conill s'ha ensorrat. El consum de la carn de conill s'ha ensorrat en aquells països i aquí hem aconseguit, doncs, com a mínim, mantenir-lo.
Perquè quins avantatges té la seva ingesta envers altres carns?
Bé, d'entrada dir, la carn, deia jo, és una carn tradicional, forma part del que podem dir la carn, que forma part de la dieta tradicional mediterrània, per tant, molt, o sigui, que ja entrem, ja comencem bé, que és una carn molt digestiva, que és una carn molt gustosa, i que, com a grans qualitats, té una proteïna del valor i, a més, és una carn magra. Per tant, és una carn que es pot prescriure amb qualsevol tipus de dietes, inclús amb dietes de règim. Ja siguin règims mèdics d'algun tipus de malaltia o, senzillament, hipocalòrics. Vull dir que és una carn molt apreciada. A més, és una font important de vitamines del grup B, la B3, la B6, la B12, que té poc sodi, per tant, també indicada per dietes per gent que té hipertensió i que tampoc té àcid úric. Per tant, podem veure que, i em podria dir moltes més qualitats, però que veiem que en conjunt és una carn de gran valor gastronòmic i que hi ha moltes receptes i que permet una gran versatilitat gastronòmica.
Fem una petita pausa i tornem tot seguit.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
A Mafriseu entenem que l'alimentació és, sobretot, salut. Per això som una indústria càrnia amb els màxims segells de garantia de la Unió Europea i la certificació de producció ecològica. El respecte pels animals i del nostre territori són bàsics per nosaltres, perquè sense control no hi ha garantia. Mafriseu, la carn ecològica de la Seu d'Urgell. Vedella, poltre, corder i porc. Qualitat i cura des del 1961. Informa-te'n al 973 35 14 92.
Continuem parlant del conill amb el senyor Rafel i ara entraríem una mica en quina és l'època de major producció i quines són les comarques on hi ha més mares.
Bé, el conill, d'una manera de sempre i en la natura, és un animal que té una producció estacional, en què a l'hivern pràcticament no té reproducció i té una forta reproducció en la primavera. Anar a les granges, el que aconseguim millorant les condicions d'alimentació i d'ambient és que produeixi d'una manera més regular durant tot l'any, però continua havent-hi doncs, la primavera i inici d'estiu com a punta de producció. En quant a les comarques, a veure, a Catalunya tradicionalment hi havia hagut conills a totes les cases de pagès. D'aquí, en el moment que es va començar doncs, a professionalitzar aquest sector, doncs, en unes comarques es va professionalitzar més i d'altres menys, i s'ha anat mantenint aquesta estructura comarcal.
Mirant les estadístiques de les cotitzacions del Llotja Bellí Puig, he vist que aquesta setmana, la número 26 de l'any, el preu s'havia fixat a 1,95 euros, mentre que el 2010, a la mateixa setmana, a 1,55 i el 2007 a 1,35. A què es deuen aquests canvis tan importants? Per el volum de producció, per al consum? Perquè diguem que és la mateixa setmana amb anys, o sigui, amb 3 i 6 anys.
Sí, a veure, té només una explicació. Si ens haguéssim de mirar només la situació actual de crisi, el que hauríem de pensar és que hauria d'anar molt més barat i és absolutament al revés. Si els preus de Bellpuig, del conjunt de les llotges de l'Estat espanyol, han pujat, és perquè un tema de supervivència del sector. Abans ja he dit l'encariment de les matèries primeres i dels pinsos, i en aquests moments, per sota pràcticament d'aquest preu del 80 o 85, els productors, tret d'alguns que produeixen molt i molt bé, doncs entren en pèrdues. Per tant, ha pujat doncs, del 2007 cap aquí, tot i que els preus de Bellpuig, tot i que els marges dels productors han baixat.
Per tant, la crisi s'està notant molt?
A veure, la crisi general es nota en pèrdua de consum. Les crisis, per jo dir crisis en plural, específiques del sector, els preus i inestabilitat de les llotges també es noten. També ens afecten d'una manera tremenda i, sobretot, el preu dels pinsos.
I des de les diferents administracions, tant la comunitària com l'estatal com l'autonòmica, s'està ajudant prou a la conicultura?
A veure...
Perquè molts altres sectors que he tingut aquí i d'això s'han queixat una mica, no?, bueno...
A veure, aquí, a veure, IRTA són part de l'administració, per tant, és una mica difícil que jo em queixi. No, a veure, des d'IRTA sempre s'ha apostat pel sector de la conicultura. En aquests moments, en concret, tenim oberta una licitació per unes noves instal·lacions de conicultura. Per tant, la Generalitat, l'IRTA, està fent molt pels conills. També hem de recordar que el conill és una espècie ramadera que no està en la llista dels ajuts directes de la PAC i, per tant, comparativament amb altres sectors, no participa de la PAC. I no és que les administracions donguin poc o molt, no participen d'aquests ajuts directes. En el món actual, de la manera que està la crisi, retallades i les administracions, surten grans oportunitats. I llavors, aquí el sector, i el sector de la conicultura ho està fent, surten convocatòries. Per exemple, ahir se'n va tancar una del Magrama sobre temes de transferència. Doncs bé, la Federació de Conicultors de Catalunya ha fet una proposta i hi ha una altra que s'està esperant que s'obri properament, de línia, per temes de recerca. Quina és la diferència de, amb convocatòries o amb ajuts anteriors? És que demana una gran participació del sector perquè són de cofinançament. I, per tant, què està fent l'administració? Molt. Que podria fer diferent? Segur. I també el que demana és adaptar-nos a les noves circumstàncies de reals.
Per acabar, com veu el futur del sector i si els conicultors que queden tenen relleu generacional?
A veure, jo, responent a la primera part de la pregunta, jo sóc optimista. A pesar de tot, jo sóc optimista, crec en el sector del conill, sempre, evidentment, hem de posar condicions perquè tot està molt difícil, que sapiguem cuidar, mantenir el consumidor. Mentre tinguem consumidor, tindrem sector. Dos, el sector de la producció. El sector de la producció ha d'avançar i molt en modernització de les explotacions. Hem d'anar a sistemes de producció molt més eficaços que els que tenim ara. Si mirem, i torno a les estadístiques, mirem les estadístiques, veurem que les granges doncs estan en una voltant d'uns 20 anys d'antiguitat. Per tant, això vol dir que estem molt limitats, o sigui, la pròpia granja ens està limitant molt el que podem fer, però en paral·lel també veiem que aquelles granges on hi ha un relleu generacional, que preguntaves en la segona part, que hi ha un fill que veu un negoci amb il·lusió i el que jo sempre dic que és un negoci sostenible. I ser un negoci sostenible vol dir que té tres pilars, és un tamboret amb tres pilars. Un primer pilar és el pilar econòmic, que vol dir que els números econòmicament surten. Un segon pilar, que és el social, on es vetlla per la qualitat de vida del productor. I un tercer pilar, mediambiental, que hi ha el medi ambient pròpiament dit, el benestar, el ciutadà, el consumidor junt. Si aquest tamboret, aquesta sostenibilitat ho tenim bé, el negoci té futur i, per tant, els fills o altra gent doncs, asseguraran el futur d'aquest sector.
Doncs agraïm a Oriol Rafel que hagi pogut explicar als nostres oients més coses del sector cunícola català.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, la cotització orientativa del blat farratger el dimarts 25 de juny s'ha fixat a 234 euros per tona, puja 5 euros. El blat de moro francès, a 236 euros per tona, augmenta 3 euros. L'alfals granulat, a 200 euros per tona, repeteix. La colza d'importació, a 320 euros per tona, es manté. I la garrofa, a 205 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat d'aquesta setmana a 1,17 euros al quilo, baixar 8 cèntims, mentre que el groc a 1,29 euros al quilo, mantenint-se en relació a la setmana anterior. El broiler blanc en el sobreescorxador s'ha fixat a 1,95 euros al quilo, disminueix 12 cèntims, i el groc a 1,92 euros al quilo, repetint respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat a 0,42 euros al quilo, baixa 10 cèntims, i el gall a 0,18 euros al quilo, mantenint la cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,06 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,72 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,65 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,48 euros. La cotització de totes les categories ha repetit respecte a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna al Xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,80 euros el quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 8,40 40 euros quilo canal, i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,55 euros al quilo per canal. Tots els preus han augmentat 10 cèntims en relació a la setmana passada. El cabrit s'ha fixat a 12,80 euros, es manté.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,95 euros al quilo i repeteix.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. L'actualitat.
Un total de 42 obres, 11 més que l'any passat, concorren al 42è Premi del Llibre Agrari, guardó convocat per Fira de Lleida en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit, i que té una dotació de 6.000 euros. L'edició d'enguany destaca per l'augment d'un 35% de les obres presentades i per la gran varietat i, en alguns casos, per l'originalitat de les temàtiques tractades. El veredicte del jurat es farà públic el proper setembre i el lliurament del premi es durà a terme en el decurs de la cerimònia de cloenda de la 59a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel, saló que tindrà lloc del 26 al 29 de setembre. Unió de Pagesos ha reclamat articular un ajut d'estat per a la pagesia professional de les comarques de Lleida afectades per les fortes pedregades de la setmana passada, que van provocar importants danys en una àmplia zona de cereals i fruita dolça. Per aquesta raó, hem contactat amb Josep Maria Coll, responsable del sector de vegetals de la Comissió Permanent del Sindicat. Bon dia, senyor Coll.
Hola, bon dia.
Quines són les mesures que demanen?
Bueno, nosaltres demanem les mesures que es van aplicar ja, que venim aplicant-se doncs, quan hi ha unes grans pèrdues per pedregades o per canvis d'aquests així climàtics molt forts, perquè creiem doncs, que el sector agrari no està ben protegit dins del que caldria estar. No? Vull dir, som un sector primari, estem produint aliments de qualitat i aquí hauria d'haver doncs, una assegurança que cobrigués doncs, l'explotació agrària, i això no hi és, no? I quan passen, més veiem coses així, quan passen doncs, uns danys climàtics que no, llavors no es poden fer front a tot el que tenim. Vull dir, i aquí estem doncs, des de la sanció fiscal, doncs, l'IBI i totes aquestes mesures. Saber, hi ha l'assegurança dels sectors de tant, per tot això, el que passa és que s'encarirà molt perquè doncs, l'Estat no vol posar la seva quota que li toca per l'assegurança, llavors s'encarirà molt, no? Què tindrem amb això? Doncs que hi haurà moltes explotacions que no podran assegurar i quan passi un dany d'aquests, doncs repercutirà del món de tota la societat i això és el que creiem que no hauria de ser, no? I hi haurà una assegurança per l'explotació, vull dir, obligar una assegurança que estigués d'acord amb els moments que estem passant, però que cobrigués tota l'explotació agrària. I això és el que no veiem. Ni hi ha maneres de que els que ens manen doncs puguin tirar cap aquí. Vull dir, tenim un sector agrari que està, doncs, que cada vegada estem perdent més renta per tot el que està passant. Tenim un sector agrari que s'està envellint, que no s'estan incorporant gent al sector i veiem doncs, que els nostres polítics miren cap a un altre costat.
Perquè les assegurances que es fan per producció, per producte?
A veure, hi ha assegurances que més o menys estaven prou bé, però doncs, et puc posar, per exemple, amb els preus de l'assegurança del blat, no? Que són a 19... segures per 19 euros, però el preu de llotja va a 24. Vull dir, no és una assegurança real. Uh-huh. Tu cobraràs a 19, però doncs, l'assegurança de llotja és a 24, no? I això, doncs, veiem que a veure, sempre és a pèrdues cap al sector. Crec que hi hauria d'haver nosaltres, com a Unió de Pagesos, sempre hem reclamat una assegurança a l'explotació. Vull dir, tots estem fent la declaració de renta i sabem el que hi ha. Vull dir, doncs, si una explotació té 50.000 euros, doncs hauria de tindre assegurats els 50.000 euros, sigui perquè hi hagi una cosa climàtica que vingui malament, sigui per una sequera o sigui per un baix preu. I llavors les explotacions tindrien una assegurança per poder fer inversions i per poder incorporar gent al sector.
Perquè aquestes assegurances les fan mitjançant Agroseguro.
Exacte. I aquestes assegurances, doncs, bueno, estan... Agroseguro està... amb l'Estat i la Generalitat doncs, posen la part pública que els hi toca, però doncs, bueno, ha volgut a les retallades, es veu que ara s'hi vol posar menys, i que ens trobarem doncs, que les assegurances pujaran un 30, un 40, un 50%, i llavors, doncs, tal com està el sector, que la renta per càpita del sector ha baixat molt, doncs no serà viable, vull dir, no, la gent no podrà assegurar per les fortes pujades.
I a més, en el cas de Pedra, això és que és del tot imprevist, no?
Exacte, vull dir, a veure, aquí aquest any, per desgràcia, ha començat a pedregades molt aviat, hem tingut dues a les Terres de Lleida, i aquesta última doncs, ha afectat a quasi 40.000 hectàrees, i això són moltes hectàrees, unes 42.000 hectàrees, 37.000 són de cereal. Uh-huh. Vull dir que estava a punt de recollir, i bueno, doncs, hi ha més i menys, però doncs, hi ha moltes hectàrees que estan afectades amb un 50-60%. N'hi haurà altres que no els va tocar tant, però n'hi haurà moltes que estan molt afectades, la veritat.
Per tant, a més, ha estat a 5 comarques, o sigui que... Vull dir que aquesta vegada la Pedra no ha anat molt concentrada, sinó que ha anat molt dispersa, perquè són 5 comarques...
I ha agafat una àmplia zona que, bueno, això és el que ens preocupa, no? Que ha agafat una àmplia zona que ha afectat doncs, des del Pallars, que ha agafat vinyes, ha agafat fruiters, i ha agafat cereal, i ha agafat ofals, el panís, vull dir, a veure, ha agafat moltes coses de varietat, no?
Perquè dins dels cereals, que a més està en plena collita, quines són les varietats més danyades?
Home, a veure, el cereal estava a punt de recollir. Vull dir, el panís l'haurà afectat més o menys, perquè era molt petit. Si no l'ha afectat molt la tija, doncs podem quedar tirant. L'ofals doncs, també l'ha afectat i el que es perdrà serà una sega. Vull dir, en comptes de fer-ne 5, només en podran fer 4, que es podrien aprofitar. Bé, bueno, tot això és repercussió en diners, doncs, vull dir, estem esperant, sí que tenim més o menys les hectàrees que s'han malmès, doncs estem esperant que AgroSeguro operiti com més aviat millor per saber doncs, les pèrdues que hi haurà.
Perquè, en el cas, per exemple, del cereal, quan estem parlant de 37.000 hectàrees, és que es perd tot, o sigui, ja no es pot recuperar res de gra. Per exemple, sobretot amb blat i ordi, que suposo que deuen ser les varietats més afectades, no?
Sí, a veure, ja et dic, hi ha zones que, a veure, la Pedra quan passa talla com un ganivet, a lo millor aquesta banda d'aquí està afectada un 70% i la banda de baix no està gens afectada. Però doncs el cereal sí que l'ha afectat perquè doncs, estava a punt de recollir i caure molta aigua i molta pedra, doncs això, l'afectació serà forta, vull dir. No podem donar dades perquè, doncs, ja et dic, esperem que AgroSeguro faci la seva peritació com més aviat millor per poder presentar doncs, una mica d'esborrany a qui toqui, no?, i que ens vulguin escoltar.
I completant així la informació, una mica a la resta del país, com es presenta la collita de cereals?
Hem patit molta sequera. Aquest any hi ha una bona collita. Hi ha una bona collita. Poder... Serà una collita, no sé si... rècord, però doncs les zones que van patir sequera l'any passat, aquest any al Pobretant, doncs hi haurà, crec que una collita prou raonable, no? Les altres, doncs, bueno, en terres bones, doncs sempre es fan una mitjana de collita, que poder al Pobre també els afectar massa. Però doncs la collita, si no és passat això, era sigut una collita, jo crec que prou excel·lent pel cereal.
Bueno, ha demostrat una vegada... Sí, no, deia que ha demostrat una vegada més que mai plou al gust de tothom o...
No, a veure, el sector agrari sempre, fins que no el tenim el sac i ben lligat, i ni així, perquè a vegades doncs, el mercat, com que ara ja no podem fer diners amb el totxo i el fem amb els aliments, doncs hi ha vegades que també juguem a la borsa amb aliments, i això és preocupant, no? I a vegades que dius, ostres, he fet una bona collita, però el preu te baixa a la meitat i fas menys que l'any passat, que n'has fet menys, no? Mm-hmm. Vull dir, bueno, i l'altre dia ja s'està movent la llotja del cereal que diu que la collita, doncs, ja s'estan dient que es baixen preus. Vull dir que, clar, llavors diuen, els consumidors diuen, no, és que s'apuja tot, però s'apuja quan no està en mans dels pagesos. Vull dir, quan està en mans dels pagesos ho apugen qui li toca. Les grans empreses, no el sector agrari. Doncs... És el que pateix les inclemències del temps.
Doncs agraïm a Josep Maria Coll que ens hagi pogut atendre.
A vosaltres.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. Agrocaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'argudell, el picual i el frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. El plat.
Hola, Dana.
Hola, bon dia.
Avui tenim un segon plat. De quin es tracta?
Avui tenim cuixes de pollastre a la cervesa, un d'aquells plats que a mi m'agrada molt perquè el podem deixar preparat d'un dia per l'altre i marxar a la platja, per exemple.
A part de les cuixes de pollastre i cervesa, què ens farà falta?
Mira, necessitarem 8 cuixes de pollastre, com sempre estem preparant una recepta per 4 persones, un cap d'alls, una llauna de cervesa, una branca de romaní, una fulla de llorer, pebre negre, oli i sal.
I per la picada?
I per la picada necessitarem un grapat d'avellanes, 3 dents d'all, julivert i 2 galetes Maria.
Ara, com sempre, ja tenim els ingredients.
Doncs vinga.
Com ho fem, això?
Comencem amb la preparació. Salpebrem les cuixes i les daurem amb una cassola amb oli ben calent. Un cop ben daurades, les reservem i en el mateix oli podem posar les cebes, que estaran ben picades, i el cap d'all sencer. Un cop fet el sofregit, tornem a posar les cuixes dins la cassola. Afegim la fulla de llorer, el romaní i tirem la cervesa. I ho deixem coure a foc mig mentre anem preparant la picada, que podem afegir a la cassola amb una mica d'aigua. Deixem que vagi fent xup-xup fins que estigui llest. Aproximadament trigarem uns 45 minuts en tenir el plat preparat. I com ja t'he dit abans, recordeu que com tots els plats de salsa, si reposen o es deixen fets d'un dia per l'altre, el sabor millora.
Això
el
sí.
Plat ha estat senzill,
això és
fàcil.
Això és una teoria que jo tinc molt clara.
Doncs vinga, ja està la nostra recepta d'avui. I ja sabeu, si teniu una recepta tradicional o un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, ens ho podeu fer arribar a la web del programa delcamataula@radiostel.cat. Bon profit.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radiostel.cat. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem avui del tomàquet, una hortalissa de fruit de forma esfèrica més o menys allargassada, segons la varietat, de colors verds i vermells. La polpa és roja i conté moltes llavors, mentre que el sabor és àcid o bé dolç, també depenent de la varietat. El seu valor nutricional és de 22 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat és de maig a octubre, sempre a l'aire lliure, i de novembre a abril a l'hivernacle. Pel seu contingut en vitamines A, B1, B2, C, E i K, el tomàquet preserva l'organisme de malalties infeccioses i de l'escorbut. Així mateix, pel seu alt contingut en sals minerals, és refrescant i un revitalitzador de primer ordre. És probable que en un principi es trobés només a l'àrea de Perú i Equador. Des d'allà es va estendre cap al nord en temps precolombins fins a Mèxic, on va ser cultivat per primera vegada. Els conquistadors espanyols van portar la planta a l'Europa meridional, on ja es consumia molt abans que l'utilitzessin els pobles dels Estats Units. Durant molt de temps es va considerar el tomàquet una planta verinosa i es cultivava únicament amb finalitats ornamentals. Les principals zones de producció són la Xina, els Estats Units, Turquia, Egipte i Itàlia. A l'estat espanyol es cultiva la comunitat murciana, a Catalunya, al País Valencià, Andalusia i les Illes Canàries. La manera més recomanable de menjar els tomàquets, si estan suficientment madurs, és crus amb la pell i les llavors en amanides, ja que així ajuden a la digestió. A més, poden menjar-se cuits al forn en forma de puré i amb tota classe de guisats, perquè faciliten la digestió de fècules. Si es beu un got de suc de tomàquet acabat d'esprema diverses vegades al dia, resulta un excel·lent diurètic i barrejat amb suc d'api és un bon reconstituent. Com que gairebé no conté gaire sodi, en podem menjar també els diabètics. També recomana el seu consum als obesos, als artrítrics i als reumàtics, ja que té propietats alcalinitzants de l'organisme. Aquesta hortalissa es pot menjar a totes hores i constitueix un bon element per preparar un sopar lleuger. El volum de comercialització a Mercabarna va ser el 2012 de 69.733 tones anuals.
Del camp a taula, amb Isidre Font. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem cada setmana amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, avui parlarem amb Antonio Baile, gerent d'Alternativa 3, una cooperativa ubicada a Terrassa. Hola, senyor Baile, i benvingut al programa.
Gràcies per invitar-me.
Vostès es defineixen com elaboradors de productes ecològics locals i de comerç just. En què consisteix això i quan van començar el seu projecte?
Bé, nosaltres som efectivament elaboradors de productes ecològics, de comerç just i locals, en nivell de que l'elaboració la fem directament a la nostra planta de torrat envasat o si és algun producte amb més elaboració en un radi ben proper d'aquí d'on estem a Terrassa. Nosaltres vam començar aquest projecte l'any 1988 i ens van constituir el 1992. Treballem cafè des d'aquesta data i al voltant de l'elaboració del cafè doncs fem algunes altres begudes com el cacau i també elaborem sucre i infusions, sempre de cooperatives de comerç just i sempre en el 90% quan no es pot no podem fer més, però ecològiques, amb certificació ecològica.
Perquè el cafè verd l'importen de diversos països d'arreu del món, no?
Sí, efectivament, sobretot naturalment d'Amèrica Llatina, no només per la proximitat a nivell d'idioma, sinó també perquè el tipus de cafè que es veu aquí és un tipus de barreja i un tipus de cafè molt el del gust del que s'està elaborant als països de l'Amèrica Central i del Sud.
Amb aquesta política seva el que fan és reduir intermediaris i, a més, aposten per la qualitat, no?
Sí, efectivament. Es tracta d'una gestió de compres en què anem directament a comprar a la cooperativa. Tenim una relació directa i molt sostinguda en el temps. Treballem des de fa molts anys, des de l'inici, amb aquestes cooperatives. Ens fem visites mútues i, diguem, mantenim la relació sense cap exportador. Estalviem a l'exportador del país d'origen i a l'importador d'aquí. Llavors, el propi elaborador i distribuïdor que som nosaltres comprem a la cooperativa, es paga un preu per sobre del mercat en fer la compra així i venem aquí amb el mateix preu que sortiria en aquest cafè. I la qualitat, naturalment, doncs, és un cafè que ve directe del productor i que s'està fent sense cap altre tipus d'afegit, diguem, com potenciador, com sabors, com etcètera, sinó que és el cafè natural, biològic i elaborat aquí a Terrassa.
Informant-me una mica del que fan vostès, i vist que recolzen altres iniciatives d'economia alternativa, entre les quals hi ha la banca ètica. Què és això?
Doncs bé, una part de la manera de treballar nostra és reduir la dependència de les cooperatives en l'origen dels produïdors, per tal que no hagin d'estar depenent del banc o de les empreses finançadores a preus abusius d'interès. Llavors el que fem és avançar aquests diners, i per això necessitem també que tinguem per la nostra part una financiació. I preferim sempre, i ja és part de la filosofia del nostre treball, doncs, fer servir diners que no tinguin a veure amb negocis del que precisament defugim, com ara la fabricació de productes químics nocius, etc. No? Tot un seguit que entra dins de la filosofia de comerç just i de la producció sustentable, de la producció orgànica i biològica. Llavors, la banca ètica ens proporciona aquests fons a un interès que és raonable, que és també de mercat, i que, a més, doncs, sabem que amb la nostra inversió i amb els nostres estalvis i compres estem ajudant a tenir una banca més ètica, més amb una capacitat de més visió de futur que no pas la banca tradicional.
Mm-hmm. Els seus clients són majoristes, però també particulars. Què és el que busca el client de vostès?
Bé, doncs el tipus de producte que estem oferint, que és precisament un cafè, un cacau, un producte amb un cost excepcional, amb una qualitat molt elevada i on no hi ha cap altre component que el producte que estem fent servir, amb certificació tant de producte orgànic, biològic, com també de producte comerciós. I això, aquesta part de recolzament, tant de producte biològic com d'interès social, d'un recolzament en aquestes cooperatives, és el que està buscant el nostre client.
I les compres es fan directament o per internet?
De les dues maneres. Es poden fer directament, el que servim ben poc aquí directament, però sobretot a través d'internet. I, lògicament, també a través de les botigues de comerç just de productes naturals, i ara ja també molt dins del comerç normal, que està assumint aquest tipus de producte.
Sí, perquè el producte ecològic cada vegada s'està introduint més, no?
Sí, efectivament. Ara ens podem trobar també pràcticament a qualsevol lloc, incloses les grans superfícies o molts diferents llocs on està, jo crec que és una part de la consciència que prenem tots i totes de la necessitat de consumir, produir tipus de productes no agressius i amb un tarannà de col·laboració i de desenvolupament social.
Doncs agraïm a Antonio Baile que ens hagi parlat de l'Alternativa 3 i del que fa aquesta cooperativa que ha apostat pel comerç just i la producció ecològica.
Moltes gràcies a vostè, sí, i gràcies. Bon dia.
Del camp a taula.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
A Mafriseu entenem que l'alimentació és, sobretot, salut. Per això som una indústria càrnia amb els màxims segells de garantia de la Unió Europea i la certificació de producció ecològica. El respecte pels animals i del nostre territori són bàsics per nosaltres, perquè sense control no hi ha garantia. Mafriseu, la carn ecològica de la Seu d'Urgell. Vedella, poltre, corder i porc. Qualitat i cura des del 1961. Informa-te'n al 973 35 14 92. L'agenda.
Avui dissabte 29 de juny es fa al Perelló la 8a jornada cunícola intercomarcal de les Terres de l'Ebre. Entre altres temes es parlarà del maneig de les explotacions cunícoles en èpoques de calor per ser més eficients, higiene i bioseguretat i millora també dels índexs tècnics i econòmics en granges de conills. El dimecres 3 de juliol, Gandesa acull la jornada sobre el cultiu de l'ametller a la Terra Alta i el dijous 4 realitzen a Sabadell les terceres jornades dels horts escolars. El 4 i 5 de juliol, el Col·legi d'Enginyers d'Agrònoms de Catalunya organitza a Barcelona un curs sobre eficiència energètica ISO 5001, acreditada en indústries agroalimentàries. El curs va adreçat a professionals tècnics i de gestió d'indústries agroalimentàries que vulguin aprofundir el coneixement d'aquesta norma i adquirir les competències necessàries per implantar un sistema de gestió de l'eficiència energètica en les seves organitzacions.
Del camp a taula.
I això és tot per avui. La setmana vinent tornem amb molta més informació i entrevistes a Del camp a taula, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.